Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La plaça Sant Roc es converteix des d'aquesta hora en l'escenari de les mobilitzacions contra la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, per no haver retirat una pancarta reclamant la llibertat dels presos independentistes en període electoral. Aquesta hora ha de començar la concentració convocada per Òmnium i Sabadell per la Independència, mentre que a 8:15 arribarà el torn de la protesta del CDR. I connectarem en directe per saber com s'està vivint aquesta jornada, després de fer un repàs de com veuen la inhabilitació els portaveus de les diferents formacions amb representació a l'Ajuntament. Totes coincideixen que la decisió judicial comportarà la convocatòria de noves eleccions. Unes eleccions que Torra ha apuntat que seran plebiscitàries.
Volem que la ciutadania s'expressi sempre. Volem la independència, volem exercir l'autodeterminació, però sobretot volem una democràcia de qualitat pel nostre país. Tindrem l'ocasió d'avançar en aquesta direcció en unes eleccions que se celebraran d'aquí pocs mesos. Han de ser un punt d'inflexió. Han de ser un nou plebiscit i un nou mandat que confirmi el referèndum del 1 d'octubre.
Després en parlarem en profunditat, però el dia també ens deixa altres notícies, com per exemple que agents econòmics de la ciutat defensen que s'allarguin els ERTOs per evitar una pèrdua de llocs de treball. Des del Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç i el sindicat Comissions Obreres coincideixen en la necessitat d'arribar a un acord per mantenir aquesta fórmula i garantir, a més, que s'hi puguin incloure tots els sectors. I en esport, segona jornada del Sabadell al retorn de futbol professional i segona derrota. Els arlequinats van caure ahir per 1-0 davant del Mallorca amb un gol al minut 85, tot plegat arran de les mancances de la plantilla plegada d'absències. En el costat positiu de la balança, Juan Ibiza es va estrenar amb nota. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen després d'aquesta davallada que hem trobat aquest cap de setmana. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Les hores vindran marcades en conjunt per una tarda molt i molt tranquil·la, marcada per l'ambient assolellat. Continua dominant el vent de component oest al terç sud del territori i una lleugera tramuntana entre tramuntana i mestral al nord del Cap de Creus. A la resta, vent fluix i de component variable. S'ha notat el descens de la temperatura arreu del país, malgrat això, amb temperatura doncs, encara suau per sobre dels 20 i 22 graus durant aquesta propera tarda. D'altra banda, la jornada demà vindrà marcada també per la tranquil·litat. L'estat del cel en conjunt serà força assolellat, si bé aniran creuant el territori alguns intervals de núvols alts i mitjans poc importants, i també fins a mig matí trobarem alguns intervals de núvols baixos al nord del litoral i prelitoral central i al sud de la Costa Brava. Fins a mig matí encara hi haurà tramuntant al nord de l'Empordà i mestral a les Terres de l'Ebre i sud del Camp de Tarragona, amb algun cop fort de matinada, sense més conseqüència, però en el conjunt del dia s'imposarà el vent de component sud, especialment al litoral, i de component oest a l'interior. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada a aquesta hora, començant per la C-58, on al seu pas per Montcada hi trobem 7 quilòmetres de retencions en sentit sud arran de la retirada d'un vehicle avariat. Això s'ha traduït també retencions a les vies adjacents, també a la C-33, 1,5 quilòmetres de cues a Montcada, també en sentit sud, i a la C-17, 1 quilòmetre de retencions a Montcada per anar cap a Barcelona. A la C-58 també hi ha problemes a Terrassa, hi ha 3 quilòmetres de retencions en sentit nord, en sentit Manresa, i després, si mirem a la B30, trobem 1 quilòmetre de retencions a Barberà, en sentit sud, per enllaçar amb la C-58. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria, és la notícia del dia. Els partits representants del consistori sabadellenc estan d'acord en que en l'escenari actual arribaran aviat eleccions al Parlament de Catalunya, tot plegat després de la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, que s'ha fet oficial aquest migdia. Les diferències estan en la necessitat d'aquestes eleccions i la lectura que es fa de com s'ha arribat a la situació actual. Precisament Torra ha comparegut fa pocs minuts per dirigir-se als ciutadans i ha justificat per què ha allargat la legislatura quan anteriorment l'havia donat per esgotada.
El 29 de gener vaig dir que aquella legislatura no tenia més recorregut polític, que ja arribava al seu final, però una pandèmia ho va canviar tot. I avui estem dedicats en cos i ànima a sortir d'una crisi social gravíssima, devastadora. Avui són els tribunals, amb la signatura del rei d'Espanya i del govern espanyol, els que tornen a interrompre el funcionament normal de les institucions catalanes i porten l'administració en plena pandèmia a una situació provisional que aquest país no es mereix.
El president inhabilitat ha instat a la ruptura democràtica i ha citat Europa com el lloc on anar a trobar justícia. També ha destacat el caràcter plebiscitari de les eleccions que vindran, com sentíem fa uns moments. Els diferents portaveus amb representació a l'Ajuntament de Sabadell han explicat a aquesta emissora quin és el seu posicionament davant d'aquesta sentència. Pel costat socialista, Pol Gibert creu que ara la taula de diàleg haurà d'esperar el nou president.
Poder judicial per les seves consideracions, que evidentment doncs, s'han de respectar, i la política una altra. No? Nosaltres reclamem que la taula política doncs, segueixi en marxa. Evidentment, amb el president Torra doncs, ja no pot ser, perquè no és el president, i per tant segurament cal esperar que hi hagi una solució i un referent clar a Catalunya per poder seguir amb aquesta proposta.
El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Fernández, per la seva banda, es queixa que Catalunya pateix que li treguin el president per una pancarta, mentre el rei emèrit, diu, està fugit perquè està acusat de robar. Per Fernández, les eleccions s'han d'acordar entre les forces que donen suport al govern.
Referim que la selecció no les posi data de nou a l'estat espanyol, su tribunal superior, sinó que fossin el govern actual i també les forces que donen suport externes, fossin les que es posessin d'acord i pactessin aquesta data d'eleccions. Evidentment, la voldríem abans perquè tota aquesta temporalitat no és bona per a la gent. No és bona pel govern, no és bona per a la gent que té que prendre decisions i no és bona per al poble en general.
La portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, diu que la inhabilitació del president de la Generalitat és una mostra més de la repressió de l'Estat cap als catalans.
És una altra superació de límits per part de la cúpula judicial espanyola completament manipulada i que, a més, és que ja no ho diem nosaltres, els independentistes, els catalans, sinó que ja surt per les televisions que, sense cap vergonya, es pressiona fiscals o simplement es posen jutges a dit per part d'un Consejo General del Poder Judicial caducat. Per tant, això no és més que una mostra més de la repressió de l'Estat, que no té cap mena de pudor de saltar-se totes les lleis per intentar aplacar el sentiment d'independència de la majoria dels catalans.
La Crida creu que els comicis serviran per canviar dinàmiques en què, diu, les lluites entre partits estan impedint avançar. Això no treu, però, per la portaveu Nani Valero, que la justícia no hauria d'entrar en els debats polítics.
Una nova decisió més de les instàncies judicials que no haurien d'entrar en debats polítics ni haurien de coartar els drets de la ciutadania, com és posar una pancarta, com és sortir a manifestar-se, i de nou estem doncs, amb una resolució que no té ni cap ni peus. Per nosaltres hem de rebutjar i rebutgem qualsevol mena de repressió d'aquest tipus.
Des de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández creu que la convocatòria electoral serà quan arribi un punt d'inflexió a la dinàmica decadent, diu, i de fractura social.
Això hauria de ser un punt i final a 10 anys doncs, de fractura social a Catalunya i de decadència. Decadència econòmica, decadència en què no hi ha projecte i que aquesta decadència i fractura que ha portat l'independentisme en els darrers 10 anys, doncs que amb unes noves eleccions que s'han celebrat a Catalunya, doncs començar a mirar el futur cap endavant i els problemes reals de la gent, no?
Hernández creu que Torra no ha volgut convocar les eleccions ni amb l'opinió contrària del seu soci de govern i la tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, de la formació Podem, lamenta que la inhabilitació del president implica un calendari que es farà molt llarg amb una pandèmia assotant el país.
Hem de partir de la base de que el Torra mai hauria d'haver mantingut aquella pancarta al balcó de la Generalitat. Ara bé, també és veritat que potser no té sentit inhabilitar un president per mantenir unes hores més aquesta pancarta al balcó. La inhabilitació per nosaltres implica la posada en marxa d'un rellotge electoral que pot ser etern i, mentrestant, cal resoldre una crisi social i sanitària, i és precisament per això que fa mesos que ja Quim Torra hauria d'haver convocat ell mateix les eleccions a Catalunya.
Morell creu que el conflicte ha de sortir dels jutjats i tornar a la política i aposta per la reactivació de la taula de diàleg. I a aquesta hora, com dèiem, ha de començar la concentració convocada per Òmnium i Sabadell per la Independència contra aquesta inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. Serà la primera convocatòria de les dues que hi ha convocades avui, perquè a 8:15 arribarà el torn de la protesta del CDR. Anem fins la plaça Sant Roc per veure quin és l'ambient que s'hi respirarà mateix. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs de moment ambient d'expectativa, i és que, clar, com que estem en temps de pandèmia, calen els preparatius per mantenir les mesures de seguretat, de manera que el públic assistent s'ha concentrat al voltant de la plaça mentre els organitzadors estan disposant una quadrícula a la part central de la plaça de Sant Roc feta amb cadenes, perquè tinguin també el simbolisme de l'acte judicial d'avui, de la inhabilitació del president Torra, i un cop estigui acabada aquesta quadrícula de cadenes que s'està situant al vell mig de la plaça, davant del consistori, permetran que la gent que ha volgut assistir s'hi situï guardant aquestes distàncies de seguretat. Uns centenars de persones de moment han atesa de que s'acabi l'organització i és previst que parlin les tres entitats que han convocat, pel que hem pogut saber de moment, Òmnium Sabadell, Sabadell per la Independència Assemblea i també la secció local del Consell per la República.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Avui se celebra una nova trobada entre el govern espanyol, els sindicats i les patronals per desencallar la pròrroga dels ERTOs que caduquen aquest dimecres. Totes les parts estan a favor d'allargar la seva aplicació, però s'han d'acabar de pactar alguns serrells abans que demà el text sigui aprovat en un Consell de Ministres. Sobre la taula del govern hi ha la demanda que tots els sectors s'hi puguin acollir, no només el comerç, la restauració i el turisme. Ho defensa Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants.
Per exemple, si parlem del sector textil, evidentment, que nosaltres formem part de la, tota la cadena de valor, el textil moda, evidentment, està directament afectat com a conseqüència de la pandèmia. Per tant, nosaltres volem que les nostres empreses, petites i mitjanes, i especialment les petites, rebin els ajuts directes mentre duri la pandèmia.
Aquestes reivindicacions també són compartides pel sindicat, juntament amb que es mantinguin les prestacions del 70% i no es gasti l'atur acumulat. Tot plegat per garantir els llocs de feina. Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres a la comarca.
Aquesta eina és importantíssima i s'han de fer esforços necessaris tant per al govern com per la patronal com per nosaltres, que negociar i arribar a acords que siguin equilibrats per totes les parts, però sobretot perquè les persones no perdin el seu lloc de treball, no?
Dijous passat hi va haver una reunió de 8 hores que va servir per apropar posicions, però sense arribar a un acord. Ramon Albaric, president de la Cambra de Comerç de Sabadell, també defensa la pròrroga dels ERTOs per evitar el tancament de més empreses, sobretot per salvar el petit comerç, que és el sector que considera que ha estat més perjudicat durant l'estat d'alarma i ara en el període de recuperació també. A diferència de la indústria, que ha tornat a engegar els motors, els productes del comerç local no són tan imprescindibles i encara arrosseguen males xifres de venda. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Per aquest motiu, Albaric i la Cambra de Comerç estan assessorant els petits negocis a obrir-se a internet. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
S'ha de ser proactiu en les xarxes i, a més, s'ha d'estar preparat per gestionar la logística i la pròpia gestió de l'atenció al client, perquè no oblidem doncs, que el comerç online també té un component que és força important, que és doncs, les deduccions, tota la problemàtica de la logística d'entrega.
Alhora, Albaric demana a les institucions que, a part d'allargar els ERTOs mentre duri la crisi sanitària, també es garanteixi la cadena de pagaments.
És important que la cadena de pagament no es trenqui. Quan les empreses tenen dificultats, la cadena de pagament se'n ressent, comencen a haver-hi impagats, comencen a haver-hi retards en els pagaments, i això és una cadena que té un efecte piramidal. Quan l'Estat va posar sobre la taula doncs, els ICOs, i la pròpia Generalitat també va posar sobre la taula i a disposició de les empreses tota una sèrie de mesures i ajudes. Això va ser important, però, esclar, l'impacte de tot això ara comença, doncs, a perdre força.
El president de l'ENS camarà l'alerta que si no recuperen els bons índexs d'ocupació, l'Estat començarà a notar la manca d'ingressos per la caiguda de les filiacions a la Seguretat Social. Calcula que ha estat d'un 17% des de l'inici de la pandèmia.
Un dels sectors que ha notat més els estralls de la pandèmia aquest estiu ha estat el turístic. L'ocupació de les places hoteleres ha caigut fins al 20% al Vallès Occidental, mentre que l'any passat la xifra estava al voltant del 70%. Aquesta pèrdua de l'ocupació també s'ha traduït en destrucció de llocs de treball. Han perdut la feina 2.400 persones. Ho explica Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal.
El sector turístic té el 6,2% del total de llocs de treball, en té 25.374. Malauradament, d'aquests 25.374 llocs de treball, doncs, que hi havia el segon trimestre del 2020, doncs, hi ha hagut una davallada també important. És a dir, l'afectació aquesta que comentava en el que feia referència a l'ocupació de places hoteleres ha tingut també un impacte perquè s'ha perdut ocupació en el sector turístic i, per tant, s'han perdut al voltant de 2.434 llocs de treball.
Amb aquestes xifres, la pèrdua d'ocupació total és del 8,8%. També han caigut les empreses del sector en 264, un 9,7% de les que s'hi dedicava l'any passat. Jiménez espera que amb la recuperació de l'activitat empresarial a Barcelona, el sector turístic local se'n vegi beneficiat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Sabadell ha sumat 9 positius més de coronavirus aquest dilluns, segons l'últim balanç facilitat per Salut, la qual cosa eleva la xifra global des de l'inici de la pandèmia fins als 3.885 contagis. Pel que fa a les defuncions, no n'hi ha hagut més a la ciutat i es comptabilitzen un total de 381 de forma acumulada. Seguint la tendència de tota Catalunya, el risc de rebrot a la ciutat també recula i ara se situa en els 104,48 punts, mentre que la velocitat de reproducció es manté en el 0,71. Des del Taulí també han actualitzat avui les dades. La xifra d'ingressats per Covid-19 ha baixat fins als 77 pacients en relació a divendres, quan es va informar per últim cop. La dada representa una davallada de 5 hospitalitzats, malgrat que s'han registrat 6 ingressos nous en els últims 2 dies. I a partir del mes d'octubre, en tot aquest context, l'Oficina Jove oferirà un nou servei de suport psicològic a joves i adolescents per pal·liar els efectes de la situació provocada per la Covid-19. A més, s'oferirà també suport a l'equip de professionals que treballen directament amb el col·lectiu. Estarà dirigit a joves i adolescents de 12 a 18 anys i l'objectiu és acompanyar-los emocionalment, ja que la situació provocada per la pandèmia ha impactat a curt i llarg termini el dia a dia d'aquest col·lectiu. Núria Sales, cap de la secció de joventut, explica que des de la seva àrea van intuir que hi havia un perfil de jove que patia especialment aquesta situació.
A veure, una de les coses que ens imaginàvem és que hi havia un gruix de joves que estaven patint la situació més que uns altres. Són els joves, normalment són joves més vulnerables. En general, doncs, perquè no tenen una situació familiar adequada o de casa, o els mateixos estudis no tenien potser prou recursos personals pels estudis, etc, etc. Això, més lluny del que pot repercutir a nivell, doncs, això d'estudis o de feina o del que sigui, repercuteix a nivell personal, a nivell d'aquests joves.
Interrupció dels estudis o problemes per seguir-los de forma telemàtica, pèrdua del lloc de treball, dificultats econòmiques a casa, restriccions en les relacions socials, tancament d'espais de trobada, són només algunes de les dificultats afegides amb què s'han trobat els joves aquests últims mesos. I precisament els parcs infantils tornen a ser focus de debat. Cal tancar-los per evitar-ne la massificació o s'han de mantenir oberts i prioritzar el lleure dels més petits? El Procicat deixa la decisió en mans dels ajuntaments, que tindran l'última paraula, mentre que sí ha limitat les reunions tant en l'àmbit públic com en el privat a un màxim de 6 persones. El consistori sabadellenc condiciona la clausura d'aquests espais a un empitjorament de la incidència de la Covid-19 a la ciutat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha descartat ara per ara el tancament de les més de 220 àrees de jocs infantils que hi ha repartides per tot Sabadell. Ara bé, aconsella als pares que intentin evitar als llocs on es concentri més gent i que compleixin amb les noves recomanacions d'ús d'aquests espais. Entre aquestes hi ha utilitzar gel hidroalcohòlic abans i després d'accedir-hi, no menjar o estar-hi poca estona. Segons Rodríguez, si tothom respecta aquests consells, no caldrà tancar els parcs. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
És una situació una mica complicada, per això t'ho dic jo. Que, a veure, des del punt de vista de l'Ajuntament, tancar el parc no, només seria factible si tinguéssim una situació molt complicada, i és el que comentava, si des de Procicat s'insta que s'han de tancar, però és una mesura que nosaltres, des del nostre punt de vista, jo crec que els nens tenen tot el dret del món a jugar a l'aire lliure, i crec recordar que hi ha una recomanació de la OMS de no tancament, con lo qual si s'hauria de tenir una situació molt complicada per tornar al tancament dels parcs.
Aquesta mateixa setmana s'instal·larà a tots els parcs de Sabadell una nova cartelleria amb aquestes indicacions. Alhora es manté el pla de neteja per a aquests espais que cada 3 dies es desinfecten completament.
I el govern municipal ha tirat enrere de forma definitiva la reforma del mercat de Campoamor plantejada durant el mandat anterior per l'executiu quadripartit i que havia de ser finançat per fons europeus. La Junta de Govern d'avui ha desestimat l'adjudicació del projecte aprovat l'abril del 2018 per convertir les instal·lacions del sud de la ciutat en un mercat de parades amb gastronomia d'arreu del món. La regidora de Desenvolupament Urbanístic, Mar Molina, assegura que s'ha pres aquesta decisió per una doble raó: donar compliment a la moció aprovada al ple en contra del tancament del mercat i correspondre als progressos que s'estan fent en la taula d'entitats sobre el futur de l'equipament.
I arrel de fer aquestes taules, que s'han fet 3 taules i normalment es van fent periòdicament, el que es fa és redissenyar una mica la sala de les escèniques, perquè nosaltres no renunciarem a aquesta sala de les escèniques, amb el comerç i amb les entitats, perquè dintre d'aquesta taula estem, bueno, doncs ja dic, entitats veïnals, estan els grups municipals, les associacions de veïns i, per tant, el que fem és redissenyar dintre del que teníem dissenyat.
Tot i que la remodelació del mercat de Campoamor no es farà, sí que es manté la rehabilitació del camp de futbol del barri i de l'entorn de Reis Catòlics, unes actuacions que es finançaran amb fons EDUCI.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Un repàs a l'actualitat més general de forma breu. La Comunitat de Madrid anuncia una reducció en la incidència de la Covid-19 durant les 2 últimes setmanes d'un 66%. Concretament, ha passat dels 591 ingressats per coronavirus de la setmana del 14 al 20 de setembre als 264 de la setmana passada. A més, asseguren que aquesta és la primera setmana des del juliol que baixa el nombre de nous ingressos en l'hospitalització respecte a l'anterior. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, però, malgrat aquestes dades, demana a la Comunitat de Madrid que atengui quan abans millor les recomanacions del Ministeri de Sanitat. Calvo ha recordat que fa una setmana que aquestes mesures estan sobre la taula i que és important que s'atenguin aviat pel bé de Madrid i pel conjunt de l'Estat. I un últim apunt, condemnat Jordi Pessarrodona, 14 mesos d'inhabilitació per desobediència l'1 d'octubre. L'exregidor i pallasso, acusat d'haver organitzat el referèndum a l'escola Juncadella de Sant Joan de Vilatorrada, haurà de pagar més una multa de 2.100 euros i les costes processals. La pena imposada pel magistrat és inferior a la petició de la Fiscalia, que demanava 24 mesos d'inhabilitació per exercir un càrrec públic. Moment pels esports. Millors sensacions, però mateix desenllaç pel Centre d'Esports Sabadell. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip d'Antonio Hidalgo va patir la segona derrota del curs en caure per 1 a Mallorca, 1-0 a Mallorca i de nou amb un gol encaixat a les acaballes.
Aquest cop va ser Dani Rodríguez al minut 85 i va deixar el Sabadell sense sumar punts. 2 jornades i 0 punts és el balanç del conjunt arlequinat, però Hidalgo també es queda amb els aspectes positius de la derrota.
Estic content, eh? La veritat que perdre no agrada a ningú, però estic molt content amb el que he vist avui aquí a Palma. Jo crec que en la primera part hem sigut superiors al Mallorca, hem trobat les situacions que esperaven que passessin. Sí que és cert que no hem tingut aquestes, aquesta definició, treure una mica més de centros, fer-los més mal, que jo crec que aquí és on hem de millorar radicalment per tot el que ho fem i com ho fem, per que en aquesta categoria tot penalitza moltíssim.
Bona primera part, doncs, però la segona va tocar patir més, especialment arran l'expulsió de Pierre Cornut, faltant un quart d'hora, després d'haver dues grogues gairebé consecutives. A l'altre costat, d'entre les notes positives, els retorns de Xavi Boniquet i Aaron Rey i el destacat debut de Juan Ibiza a l'eix de la defensa.
Estic molt content, no?, amb l'arribada del Juan. És un lloc que entén molt el futbol que volem, porta dos o tres dies i els automatismes encara no els té. Però bueno, són situacions que avui també han jugat, han participat el Boni i l'Aaron, que portaven molt poc temps entrenant de sortir de lesions. El Juan ha tingut molèsties durant la setmana. Doncs això són coses que van sumant i que no són situacions tot lo bones que ens agradaria per tenir aquest punt de competitivitat fins a durant els 90 minuts.
Un de Barrena va acabar tocat i Cornut, en ser expulsat, no hi serà aquest diumenge contra l'Espanyol. En canvi, Dalgo recuperarà el capità Àngel Martínez un cop completa l'ascensió. La nova Creu Alta, per cert, està ja pràcticament a punt per estrenar-se. El club ha publicat un vídeo amb les reformes realitzades, incloent-hi la nova gespa i les remodelades banquetes.
Notícies vespre.
Obrim bloc poliesportiu, l'OAR Gràcia Femení es va quedar a mig camí de completar la remuntada en l'estrena de la temporada. Més de mig any després, les verd i blanques jugaven un partit oficial i ho feien a Divisió d'Honor Plata, davant del Sant Joan d'Espí. El resultat, derrota 21-24.
El 8-15 del descans va ser massa. Mala primera part, millor imatge a la segona, amb les de Carol Carmona retallant diferències, però amb el cronòmetre corrent a favor de les visitants. Va faltar temps, però com a mínim actitud i competitivitat es va veure en el nou equip femení de l'OAR. Amb això és amb el que es queda Belén Reig, ser autora de tres dianes.
Al principi era el nostre partit de debutació. Hi havia moltes jugadores que eren noves de la categoria. Es van notar molt els nervis, però a la segona part van posar molta actitud i al final es va veure reflectit el marcador, que van fer remuntada, però la llàstima és que ens va faltar temps per poder seguir lluitant i intentar guanyar el partit.
El joc, per cert, es va celebrar sense públic al carrer Boccaccio. El pròxim partit per al l'OAR femení serà dissabte a la pista d'un Gavà amb moltes cares conegudes i que ve de perdre de 7 a Castelló.
L'ajornament del Rally de la Llana ha estat un cop dur per al Motor Club Sabadell. L'entitat havia treballat durament per mantenir la cursa malgrat les circumstàncies, però problemes burocràtics van impedir la seva celebració.
En un principi, tots els permisos estaven en regla, però el Servei Català de Trànsit a última hora va comunicar que no era així. Jaume Marco, el president del Motor Club Sabadell, es mostra abatut.
Divendres estàvem tots molt trinxats, eh? Portem molts mesos de feina amb el Covid i tot això, i el que menys ens esperava més és no poder fer el ratll per culpa d'uns papers que estaven a trànsit, realment.
S'ha demanat disputar el Rally de la Llana el 24 d'octubre. Aquesta mateixa setmana hi hauria d'haver la confirmació de si es pot celebrar o suspendre definitivament.
En canvi, la bona notícia en el món del motor la va deixar Sergi Giral, el clàssic dels Volcans. El sabadellenc va tornar de la Garrotxa amb victòria a la butxaca.
El copilot local, acompanyant Juan Pedro García als volants d'un Autobianchi, tenia la signatura pendent de guanyar aquesta cursa. Com reconeix el mateix Giral, va ser treure's una espina clavada.
El Rally dels Volcans és un rally que tenia travessat. Aquesta era la desena participació meva i per fi arribar a la victòria. No va ser gens fàcil, però tant el pilot com jo hem estat molt concentrats tot el rally, no vam fer cap fallo, el cotxe va anar molt bé, també va ser una antena de cada Costa Brava d'aquestes setmanes, i la veritat és que vam anar molt finets i vam poder guanyar, no?
El clàssic dels Volcans ha significat un bon test de cara al Costa Brava històric, el gran objectiu de la tardor de Sergi Giral, que arribarà a mitjans d'octubre.
Repassem més qüestions del cap de setmana en format més breu. Waterpolo, els dos sèniors de l'Astralpool Natació Sabadell segueixen comptant els seus partits per victòries.
El femení, amb moltes rotacions, va golejar el Santa Eulàlia per 11-25 i segueix encapçalant el seu grup amb 4 triomfs. Dimecres, les de David Palma tancaran la primera fase a Calllong, rebent el Catalunya. Per la seva part, el masculí també va aconseguir un marcador contundent a domicili, 5-16, contra un rival de la Lliga Premat com és el Sant Andreu. Els de Quim Colet, que segueixen pendents de jugar el partit ajornat contra el Premià, visitaran també dimecres l'Hospitalet.
En ciclisme, paper discret de David de la Cruz en el Mundial d'Imola.
El sabadellenc que participava per quarta vegada en una cita mundialista es va baixar de la bicicleta abans del final. La victòria va ser pel francès Julien Alaphilippe, que va marxar en solitari a la darrera ascensió sense que ningú fos capaç de seguir-lo. El van acompanyar al podi el belga Van Aert i el suís Hirschi. El millor espanyol va ser un cop més Alejandro Valverde, que als seus 40 anys va signar una meritòria vuitena posició.
Gràcies, Sergi, i bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 28 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.